Generació Digital amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital, el programa dedicat que parla de videojocs, de creativitat i de cultura digital. És un programa que trobareu a ICAT cada divendres a les 10 de la nit. Teníem moltíssimes ganes de tornar a l'Estudi 2. La veritat és que no sabem fins a quan podem fer aquests programes com abans, perquè mai se sap com aniran les coses, però volem gaudir cadascun d'ells com si fos el darrer. Avui parlarem del FIFA 21, del videojoc fet a Catalunya BMX The Game, d'un videojoc inspirat en el solitari i entre molts altres continguts de l'Among Us, aquest videojoc social que ho ha patat aquestes darreres setmanes. Comencem.
Això és
Generació Digital. Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez. I avui amb Albert García i Estat.
Home, molt benvingut, com esteu?
Sí, què tal? Molt bé.
Feia més de 6 mesos que no estàvem asseguts en aquest estudi. Molts més, sí, crec que 6 mesos i mig.
Sí, sí, déu-n'hi-do, que no ens dèiem en directe, no? Sí, que ens teníem, sí. No ens teníem a prop, amb distància,
però a prop. En distància estem, sí, sí, evidentment. Tot bé en general?
Sí, tant.
Molt bé, molt bé. Estar, des de Tarragona, com estàs?
Que amb distància no em guanya ningú.
No, és veritat? I a més, estàs sol a l'estudi, ara?
Aquí a l'estudi, sí, a l'altre cantó hi ha el Francesc Xavier Espel, d'aquí, la molt bé. Acompanyat.
Fantàstic, fantàstic. Doncs, escolta'm, han passat moltíssimes coses durant aquest temps. Nosaltres, no sé si ho recordeu, però en el darrer programa normal, que va ser fa això, doncs més de mig any, era just uns dies abans de l'estat d'alarma. De fet, era un divendres i l'estat d'alarma crec que va ser el dimarts següent, si no estic equivocat. O dissabte, la Matilde ara ens ho comenta, i jo us vaig fer una pregunta, sí. De fet li vaig fer al Francesc i a la Eli. Us vaig preguntar quina activitat faríeu si ens confinessin a casa. Estàvem en un moment que no sabíem exactament què és el que ens passaria
i que poc ens pensàvem que passés, eh?
Exacte, exacte. I el primer que va contestar va ser el Francesc, que ens va dir això.
Doncs mira, jo em dedicaré a posar una miqueta d'ordre a les meves col·leccions de coses, sobretot la meva col·lecció de còmics, perquè em vaig comprar un lector de codi de barres, només per poder introduir els còmics de forma més ràpida en una base de dades.
Molt bé. Aquest codi de barres el vas treure del lloc on estava? És a dir, l'has fet servir, Francesc?
Sí, sí, aquest l'he fet fent servir, el que passa que tinc molts còmics atreçats, tinc ben bé tota una pila que durant aquest estat d'alarma encara s'ha anat fent més grossa i em queda molt per endavant, però ajuda molt, sí? Ajuda moltíssim.
Molt bé, doncs ho vas fer força bé a mitges, però força bé, eh? És a dir, el que vas dir ho vas fer, això està molt bé. I la Eli què va dir? Escoltem.
Si m'obligues a estar a casa, seria l'única manera que tindries de que fes coses a casa.
Molt bé.
Com, per exemple, endreçar els armaris o el trosset de terrasseta que tinc, que el tinc doncs, molt mal cuidat, doncs, posar-me amb això.
Molt bé. Dues preguntes, Eli. Estem ara en directe. Com està l'armari?
L'armari està igual o pitjor que abans del confinament. És que ni amb aquestes és impossible. Em fa molta mandra i tot segueix igual.
I la terrasseta?
La terrasseta sí que t'he de dir que li hem donat canya, perquè no sé si després d'aquesta resposta vaig pensar, ostres, si ens confinen, igual sí que l'haurem de tenir arreglada perquè hi haurem de passar estona.
Ja.
I vam fer una operació que va ser comprar una taula de segona mà i plantes i coses. La setmana següent ens van confinar i vam tenir tot aquell temps per vernissar la taula, posar les plantes, o sigui que la terrassa està molt bé.
Estar, tu fas molta vida ja abans del confinament, quan estàvem confinats a casa teva, sí. Va haver-hi algun canvi o no?
L'únic per mi significatiu que no hi puc anar al gimnàs.
Ah,
saps? És l'única cosa així.
Sí, vas fer allò de comprar-te una pilota de pilates o...
Per favor, no. No, home, no. Escolta'm. No, les coses sèries, ja tinc una edat, tinc una piloteta de pilates a casa, si no hi cap.
I exercici a YouTube? No t'has posat...
Tampoc, no.
O vaig al gimnàs, eh?
O vas al gimnàs o no res, escolta, tu. Les coses ben fetes, per fer-les a mitges o malament, millor no fer-les.
I tu, Albert, què?
Doncs ara que l'Eli parlava d'això de l'armari,
sí.
A mi em va passar una cosa increïble, que no pot ser. Jo em vaig carregar l'armari el primer o segon dia de confinament. Sense voler, és un armari d'aquest de porta corredera. No obria bé i jo vaig dir, ara l'obriré.
L'obriré cap endavant.
Bueno, doncs pues, vaig tancar-lo definitivament. Ahí està. I no vam poder obrir-lo fins acabat el confinament. Perquè jo deia, a veure, si l'obrim i ho fem malament, encara quedarem ferits i haurem d'anar a l'hospital. I es va quedar tancat mesos
vam haver de canviar la disposició del llit i tot això. Encara està diferent el llit i tot.
Sí, però l'armari l'heu...
L'armari finalment el van obrir i va ser com una vinguda divina dels, dos operaris que van arribar. Va ser com...
Això m'ha passat una vegada a l'habitació d'un dels meus fills. Es va quedar tancat i va haver de venir la policia.
No, però què hi teniu dins dels armaris?
No era armari, en algun cas no el teníem a l'armari. Era l'habitació.
El fill tancat.
Exacte, tancat, va tancar i no sé què va passar amb el pom de la porta i va haver un moment que vam dir, bueno, a veure, què fem? Anem a tocar la Guàrdia Urbana, que ens ajudarà i tal. I ens van dir, on esteu? Que venim. I sí, quan venia amb allò típic de... Saps allò quan et fas una placa?
Una radiografia. Perquè el de passar tranxetes per sota la porta no...
Però van vindre de bones o van vindre com va llevar?
Superbé, superbé.
Puixia, puixia, bum!
Van venir molt bé i, escolta, m'ho van solucionar.
Jo t'haig de dir que un dels meus fills sí que es va quedar atrapat en el lavabo i va ser una miqueta el que diu l'Star. Això sí, la vaig tenir que obrir jo. Però saps aquestes sèries de policies, una miqueta, allà amb l'ombro contra la porta, la vaig fer saltar. Jo li deia, posa't a la banyera i apaga el cap. I vam fer saltar la porta perquè es va quedar atrapat i no va haver-hi manera de treure'l.
No sé si els nostres oients, que feia molt temps que no ens escoltaven en directe, en el programa normal, esperaven que parléssim d'això, d'armaris, d'habitacions.
El que dona de si el tema, de l'armari.
Sí, i tant, i tant.
Estem buscant un nou patrocinador, una casa de ferreteries, potser, una casa de mobles.
Estem obert a qualsevol cosa. Doncs va, vinga, comencem amb la teca, perquè avui n'hi ha molta, i alguna relacionada amb el futbol.
Generació digital.
Perquè, a veure, no li hem preguntat, Eli, estàs disposada a continuar jugant cada dia, cada setmana amb un joc de mòbil?
Sí, va, totalment sí? A favor. Sí, ara ja m'he enganxat, clar que sí. Sí.
Molt bé. Com que avui parlem del FIFA i de videojocs de futbol, et vam dir, escolta, no sé, et donem aquesta pista. L'has utilitzat?
Sí, jo he volgut també jugar a un joc de futbol per no quedar-me enrere, però no he volgut ni provar el FIFA ni el Pro Evolution Soccer, que estan tots dos per Android, perquè crec que són com els jocs més coneguts.
Sí.
Aleshores n'he buscat un altre, que es diu Dreams League Soccer, i que al final jo crec que el funcionament d'aquests jocs són molt semblants. És un joc de futbol en el qual s'ha de portar a l'equip a la glòria, diguem-ne.
Partint... 22 persones darrere una pilota, no?
Sí, exacte. És exactament el mateix. Parteixes de categories inferiors d'una lliga fictícia en la qual hi ha diversos equips de totes les lligues, en aquest cas només d'Europa.
Molt bé.
Al començar la partida doncs tens una sèrie de possibilitats. Pots triar un nom per a l'equip, pots dissenyar l'equipació, triar un capità. Després d'aquestes primeres coses doncs es comença una lliga amb una sèrie d'equips d'un nivell que són modestos, diguem-ne, i el que has de fer doncs, és que has d'obrir-te pas i anar aconseguint victòries.
Molt bé, amb el tema aquest del nom que dius que li poses a l'equip, tu vas triar algun nom així curiós, te'n recordes?
No, gens original. Li he posat Dream pel nom Dream pel nom del joc, perquè mira...
I la roba?
I la roba l'he posat de color verd, bueno, l'he posat
verd,
del meu
bé.
Color preferit, mira.
Molt bé, el verd està bé. A més, hi ha pocs equips, no?, verds, aquí experts experts de futbol.
Futbol, que aquí veig que n'hi ha molts en aquest estudi.
Aquí on és?
Sí, aquí s'ha m'acut el Betis, però no sé si n'hi ha un altre.
La gespa de quin color és?
Verda, ui, és veritat.
Amics meus.
Això és una tàctica, perdona, és una tàctica. Però
és camuflatge, se'n diu camuflatge així. Els rivals no els veuen venir.
I vosaltres tampoc. Passes la pilota, dius, a qui li passo?
Molt bé, molt bé.
Estoy solo.
I escolta, què hem de fer durant el joc?
Doncs a part de jugar a futbol, també té moltes altres possibilitats, com per exemple... Has d'estar atent a millorar les instal·lacions de l'estadi, fer la tàctica d'aquest equip, fitxes, revises les estadístiques de cada persona, de cada jugador, per veure si això t'influeix durant els partits, si es juga millor, si es juga pitjor... Però us he de dir que a l'hora de jugar se m'ha donat fatal el tema.
Per què?
Perquè trobo que amb aquests... De fet, tens tres botons, que només has de fer tres accions, que és passada, xut i centrada. No és que sigui molt complicat.
Amb això aquests... és força arcade, no?
Sí.
És a dir, és facilet, eh?
És senzill, però... La mecànica és senzilla, però trobo que per jugar amb el mòbil és molt complicat.
Ja.
Jo no he trobat la manera fàcil de fer aquestes accions sí. ben fetes.
Clar.
Aleshores, et queda el dit allà, vinga a apretar d'una banda o d'una altra i no acabes de fer allò que vols. Aleshores, no sé si sóc jo, potser aquest joc determinat no se'm dona bé. Però per jugar amb el mòbil sé que ho veig una mica complicat.
Sí, si anessis a una roda de premsa després del partit diries... Els jugadors han fet el que han pogut, exacte, però hi ha hagut la gespa estava fatal.
Exacte, mala gespa, mal s'allarga, no s'ha tallat, etc.
Sí, sí, el manteniment del camp és un desastre.
Feia vent.
He estat mirant que els gràfics, ara he estat veient el gràfic, i és bastant realista, dintre el que sí. Hi ha, no és com caricaturesc.
No, això sí que és veritat, tenen molts bons gràfics i sembla força divertit. Però, bueno, és això, has d'estar com entrenat.
Molt bé, molt bé. No sé si aquest, jo crec que és d'aquells jocs que, no sé, desinstal·laràs ràpid?
Jo crec que sí. Sí, eh? Sí, no crec que tinguem massa paciència.
Ocupa molt?
Ocupa bastant, sí, sí que no? Pesa, sí que pesa. Per tant, crec que el trauré i donaré lloc al proper de la setmana que ve.
Doncs el primer joc que ha provat l'Eli és el Dreams League Soccer.
Ah, exacte. Si algú es pot acabar el Tetris... Som els de Generació Digital.
Aquesta setmana ha sortit a la venda el FIFA 21. La publicació de cada nova entrega d'aquesta sèrie de jocs de futbol ja és una tradició des de fa gairebé 3 dècades. Any rere any, el simulador d'Electronic Arts va evolucionant i cada vegada està més a prop de reproduir aquest esport d'una manera més realista possible. També és una tradició dins del Generació Digital que l'Albert ens faci el resum de les novetats de cada edició i ens doni la seva opinió. Albert, et passo la pilota, posa'ns en situació amb aquest FIFA 21.
Doncs molt bé, si voleu, comencem amb el més bàsic, que és per quines plataformes està disponible el FIFA 21. Com has dit, ha sortit aquesta setmana i està disponible ara mateix per PlayStation 4, Xbox One i ordinador PC.
Molt bé.
També està per la Switch, però no és la mateixa versió de les consoles grans. Tot el que direm ara no està a la Switch.
Ja.
Usuaris de Switch, ho sento, haureu de buscar un altre joc de futbol perquè aquest no és el joc que esteu buscant. També sortirà per PlayStation 5 i per Xbox Series X. Ho fan complicat els de Microsoft,
sí, sí.
Sortirà per les noves consoles de Sony i Microsoft,
sí.
Quan surtin les consoles, doncs, a mitjans de novembre.
Uh-huh.
I una cosa bona, si ja el teniu per l'actual generació, per Play 4 o per Xbox One, no caldrà que el torneu a comprar, perquè amb una actualització la nova versió ja estarà disponible per la consola nova generació.
Molt bé, a veure, fes-nos una visió general.
Doncs sí, mira, és un FIFA que no incorpora grans novetats, per tant, no tenim grans titulars, sempre hi ha un titular, no? El modo volta, no sé quants.
Sí.
Aquest any no hi ha novetats importants, però hi ha ajustaments per tot arreu. Cosa que no vol dir que sigui un FIFA, doncs, que no han volgut fer feina. Eh? També jo entenc que el coronavirus també haurà afectat en el fet
sí.
que no hagin pogut incorporar tantes novetats.
Uh-huh.
Una cosa curiosa és que Electronic Arts sempre busca el realisme del videojoc i de reproducció dels partits. I clar, si aquest any busqués el realisme, els estadis haurien d'estar buits,
sí,
no? Haurien d'estar doncs, sense públic. Ells han dit que no, que és un videojoc i que volen fer el futbol de sempre i els estadis tenen públic i el VAR no existeix. Una tecnologia que no cal en un videojoc.
Tampoc hi ha temes PCR, jugadors abans del partit, tot això no existeix.
Tot això no existeix en aquest model alternatiu de FIFA. És un món millor, és un món fantàstic.
Clar, imagina't, no? Ha donat positiu. No.
Sí, sí, no. Això no existeix, jugadors virtuals. Una notícia important que no fa referència al videojoc, però que afecta el videojoc. Durant molts anys, els jugadors espanyols de FIFA s'han queixat. Sempre que perdien un partit contra un altre jugador en línia, deien el hàndicap. El hàndicap era que, com a l'estat espanyol no hi havia servidors online dedicats, els jugadors espanyols s'havien de connectar amb un servidor de Frankfurt o de Londres. Llavors la connexió anava...
Una mica més lenta.
Al final, doncs, afectava amb aquests microsegons que podia afectar. I sempre que els jugadors espanyols doncs, tenien un mal partit, doncs moltes vegades ho atribuïen, més que la seva habilitat, al hàndicap.
La gespa.
Hi ha res més realista que el món del futbol que queixar-se quan has perdut, donant la culpa a qualsevol altra cosa que no sigui el rendiment del teu equip?
Era la gran excusa que tenien sempre. Ah, és que no tenim servidors. Ja tenen servidors dedicats.
Molt bé, a veure què surt ara.
S'ha acabat aquesta excusa. És una bona notícia, perquè Electronic Arts hauria d'haver fet això molt abans, perquè FIFA porta anys sent el joc més venut a l'estat, però porta 7 o 8 anys sent el més venut, cada any és el FIFA, el 20, el 19, el tal, i calia que en aquest país hi haguessin també doncs, servidors dedicats pels jugadors.
Molt bé. Mm. La música que escoltem forma part de la banda sonora de FIFA?
Tota, totes les músiques que hem posat són del FIFA i és una banda sonora molt xula, la veritat.
I tant, i tant. La gent juga amb música de fons? Normalment no, no?
Depèn de cadascun. Hi ha molts jugadors que són d'aquests de fotre-li moltes hores, que passen de la música, es posen la seva música, però... Jo que sóc un jugador de FIFA més casual, bàsicament jo jugo, no ens enganyem. Les dues o tres setmanes que acaba de sortir, per veure com les novetats...
Ja, et veiem més, aquí.
I ja m'ho veus prou. És perquè realment m'agraden més altres tipus de jocs, no? Però sí que m'agrada cada any seguir les novetats, perquè és interessant, perquè un FIFA canvia molt. No té res a veure el FIFA d'avui, del FIFA que hi haurà al gener. No tenen res a veure.
I va actualitzant, eh?
S'actualitza molt a partir del feedback dels jugadors. El tema de les llicències, no? Sempre és un tema doncs, que FIFA, la gent d'Electronic Arts cuida molt, que hi hagi molts equips en el videojoc. Mm-hmm. De fet, FIFA és una bona imatge, el FIFA, del que és el futbol actualment, no? O sigui, hi ha tants equips, mireu, 17.000 jugadors, 700 equips, 90 estadis, 30 lligues, la reproducció perfecta de la Lliga de Campions, la Copa Libertadores, en el cas d'aquest nostre, doncs la Liga Santander completa amb tots els equips, i com sempre, com hi ha problemes amb Konami, que són els del Pro Evolution Soccer de llicència, sempre hi ha algun equip que no l'acaben de tenir al 100%, no? Aquest any, per exemple, la Juventus no es diu Juventus, es diu Piemonte Calcio o alguna cosa així. La Roma també té un nom fals. A l'estadi del Barça no hi és. L'estadi del Barça està en el...
Però els jugadors sí.
Els jugadors sí.
Però el Messi que es diu Miso? O... No, es diu Messi.
No, tots els jugadors estan. Yeah. Inclús la Juventus i la Roma, tots estan. Molt però bé. Els noms dels estadis i algunes coses no estan 100% per un tema de llicències.
Mm-hmm. Tema de futbol femení també, no? Volies comentar?
Sí, és un tema important. Electronic Arts segueix molt estancada en tot el que té a veure amb el futbol femení. Des del FIFA 2016 podem escollir seleccions nacionals femenines, cosa que està molt bé, però no hem avançat d'aquí, no hem evolucionat. Yeah. I la gent ja comença a reclamar, especialment en els darrers temps, el futbol femení doncs, ha guanyat molt en popularitat, a nivell de retransmissions, i el veu molta més gent, i encara només hi ha seleccions. Sí que s'han incorporat doncs, celebracions de gol de jugadores famoses, és un bon detall, i també un detall interessant, que són els comentaristes per primera vegada d'una periodista, una dona que és la Nira Juanco.
Per primera vegada, eh?
Sí, sí, hi ha els dos sospitosos habituals de sempre, i a més s'ha afegit doncs, la Nira Juanco, que tot i que estan molt amagats els seus comentaris, és a dir que estan com molt amagats, em costa molt trobar-los i quan l'escoltes dius, hombre,
Déu-n'hi-do.
Però bé, és un bon pas endavant per fer avançar.
I escolta'm, novetats sobre el camp?
Sí, en el que fa referència a la jugabilitat, sempre hi ha molts ajustos, no? Petits canvis que realment la cosa que hi ha que diuen de, oh, sempre és el mateix joc, només canvien les plantilles, això és un clixé que realment no reprodueix la realitat del que és des de fa molts anys els jocs de futbol.
Ja.
Cada any jugar no té res a veure. Aquest any han incorporat una mecànica nova de desmarcatge, que és molt interessant, sembla que pot decidir molt els partits, si la controles molt. Una cosa que a mi m'afecta, jo us dic, no sóc un expert, però tema regats.
Uf.
Aquest any es pot fer regats bastant fàcilment,
sí? D'acord.
Sí, o sigui, és molt més fluid. Jo mateix m'he vist jugant i ep, Albert, molt bé. Algun gol no ha estat gens malament. I després millores en el posicionament dels jugadors gràcies a la intel·ligència artificial.
Doncs escolta'm, per reblar clau, com podem acabar aquesta review que ens estàs fent del FIFA?
Doncs podem parlar, abans de les conclusions finals, de les modalitats de joc. En el FUT, que és l'Ultimate Team, la modalitat més famosa, jo diria, des de fa uns anys, és aquesta Ultimate Team dels cromos.
Ah, sí.
Aquí on la gent gasta els diners per comprar-se els jugadors.
Que ha estat criticat també per alguns youtubers o gent així important.
És que aquí hi ha un tema molt interessant. Per exemple, avanço un tema que volia parlar després, però l'avanço ara. Hi ha un jugador professional de FIFA, del Schalke 04, d'aquest equip, que ha decidit aquest any que no gastaran diners, ell no gastarà i el seu equip d'eSports de FIFA diners en cromos de FIFA Ultimate Team.
Molt bé.
Amb la qual cosa estarà en desavantatge amb la resta de jugadors perquè és un joc on quan més gastes més bo ets, tens uns avantatges. Clar, això no és esportiu, no? Clar. Qui més gasta té més
Clar.
Tot i que és bastant realista també amb el futbol real, no? Després, en el que és Volta, que és la modalitat que es va incorporar l'any passat, hi ha novetats per jugar amb amics molt interessants, incorpora un petit mode història. Ja ho feia l'any passat, però també m'ha agradat bastant. A mi m'agrada molt el Volta aquest. Són partits de 3 contra 3, 4 contra 4,
sí, 5 més, contra 5. Més dinàmics, eh?
Sí, sí, de futbol de carrer, hi ha la reproducció de Barcelona, pots jugar a la plaça Catalunya, amb els comentaris de l'Ibai. L'Ibai comenta el que passa a la plaça Catalunya.
Està tot arreu, l'Ibai.
Sí, sí, tot arreu. Després, el mode carrera, que és aquest que tu ets l'entrenador,
sí,
han incorporat novetats. Hi ha una cosa que m'encanta, que és la simulació del partit. Tu quan vas jugant un partit i vas com guanyant amb una pallissa, no, portes 6-0, no? I et queda tota una part, dius, ostres, quin pal aquí, si he guanyat.
Clar.
Dius, activar simulació, comences el partit a anar sol a tota la pastilla,
bé,
però pots tenir l'acció en qualsevol moment.
Molt bé.
Llavors atures l'acció i... Vale, ara continuo jugant.
Molt bé.
I, bueno, reproducció perfecta de Champions, amb tota la parafernàlia, l'himne i tot això.
Molt bé. Per acabar, què? Què han de dir del FIFA 21?
Doncs ràpid. La pregunta important és millor FIFA 21 que FIFA 20? I jo crec, després d'haver-lo jugat, ja us dic, durant una setmana ben bona, jo diria que sí, que és millor. Ara mateix, en el dia que estem gravant aquest programa, és millor. Si demà l'actualitzen i canvien quatre coses, potser no. Però ara mateix que l'estem gravant, jo penso que sí. I he estat consultant a jugadors professionals i streamers que conec, que són molt, que estan molt enganxats, i també el seu veredicte d'augment és que estan molt satisfets amb el videojoc. I diria això, per acabar, que més que un FIFA de transició, que com que hi ha les noves consoles, tothom diu, és un FIFA de transició. Jo diria que és un FIFA de consolidació del que porten fent en els darrers anys.
El Generació Digital a ICAT es juga en mode expert.
Doncs estarem atents, sobretot per totes aquestes lligues també catalanes que juguen al FIFA, que ara deuen estar jugant i provant, sí, aquest joc, i a veure què tal funciona.
És molt interessant, perquè ara tots s'estan acostumant, sí, sí, a com, sí, es, sí, juga aquest,
exacte,
any, el que deies tu.
Doncs els que segueixen el programa Generació Digital potser sabran que una vegada vam entrevistar la desenvolupadora de videojocs catalana Barspin Studios. Estàvem fent un videojoc que ens va sorprendre molt perquè estava dedicat al món de la bici BMX.
BMX The Game ha sortit en Early Access per Steam. En aquest moment el videojoc s'està acabant de fer i està anunciat que el 2021 en sortirà la versió definitiva.
Hem parlat amb el David García i amb el Lluís Castro, que són dos dels responsables de Barspin, i els hi hem preguntat algunes qüestions, com, per exemple, com és i el per què fan un videojoc de cabrioles de bicicleta.
Doncs jo definiria Barspin Studios com un petit estudi de Barcelona que des del 2014 fem videojocs d'esport, ports d'acció i extrems. Tot això va ser arrel de que nosaltres som aficionats a aquest tipus d'esport i a aquest estil de videojoc, i vam trobar una oportunitat al mercat on vam decidir aprofitar-la i poder, doncs, treure un videojoc que cobrís aquestes necessitats en aquest moment. Jo diria que és la il·lusió i les ganes de poder treballar en un projecte d'aquest estil, i la motivació que tenim per poder ser igual de competitius que altres estudis que són molt grans, amb menys recursos.
Doncs la veritat és que és curiós, no? Perquè una de les coses que acabem de sentir, i aquí és la típica cosa que hauries de pensar quan fas un videojoc, que és dir, està molt bé que sigui el videojoc que tu t'agradaria fer, però creus que és el videojoc que al teu públic li agradarà jugar?
Exacte, exacte.
Perquè crec que el joc del BMX és el fet dels cabrioles i tal, sí que és una cosa que té la seva afició, però és com molt nínxol, no?
Sí.
De totes maneres, també és una forma de destacar, perquè moltes vegades, sovint, sempre hi ha la repetició dels jocs, i veure un que és diferent i que t'ofereix una experiència diferent és potser la forma també de destacar i atraure.
De fet, perdona, aquest videojoc, com hem comentat, fa molt de temps que s'està desenvolupant, i volien saber també quin ha estat aquesta història que creiem que no ha estat gens fàcil.
La idea inicial es remunta a finals de 2012, encara que realment no començam a produir res fins al 2014. I des d'aleshores fins al 2016 el que fem és treballar en les primeres versions. Res a veure aquella versió amb la versió actual. Una versió que vam començar de zero, amb un nou equip, amb una nova idea de negoci. Tot això ho vam començar a principis del 2018. La nostra idea, des de que vam reprendre la producció, era potser treure el joc final en totes les plataformes alhora. però la veritat és que és un joc molt ambiciós, amb un munt de features, i realment nosaltres som un equip molt petit. Podes tenir-li access quan ja tens una base amb la que ja poden jugar, compartir i crear, el que ja t'ajuda és a rebre feedback de la comunitat i poder enfocar molt millor la producció final. I pel que portem en aquest procés ens està anant perfecte, sobretot per fer això, per filtrar bé les prioritats dels usuaris.
De fet, en aquests moments l'Albert Garcia, també la Eli i el Francesc estan veient en un portàtil, tenim instal·lat el joc, l'hem comprat, el volíem provar. Després, Albert, parlarem amb tu a veure què t'ha semblat. La veritat és que a mi una de les coses que més et sorprèn és una cosa que ja vam dir fa molt de temps, és el fet de poder-ho fer a Barcelona, i l'altre dia vaig fer una cosa i vaig agafar la bicicleta i dic, hosti, aniré a casa meva, on vivien els meus pares. Però no, hi ha un moment que, clar, evidentment el mapa para, i xoques contra una paret virtual, però és que anava directe al Poble Sec, de veritat us ho dic. Això, dèiem que BMX The Game està en Early Access i ha patit ja alguns canvis en poques setmanes, i a mi m'agradaria saber si aquests canvis han tingut a veure amb els comentaris dels usuaris que han completat el joc i que ja han parlat a través d'Steam.
Doncs sí i no. Les millores estaven quasi totes previstes. Òbviament, després de publicar en Early Access, nosaltres havíem de continuar treballant i millorant el joc dia a dia. L'única diferència, sí que és veritat, és que el fet de rebre tants comentaris i tant de feedback, hem publicat abans tots els canvis que anàvem realitzant, pràcticament a temps real. Això ho hem fet per millorar la imatge d'empresa, de l'equip, i donar bones sensacions, que la gent confiés.
Doncs molt bé. Tu com ho veus, estar, això de les bicicletes?
Doncs bueno, la meva experiència és justeta, eh?
Sí, amb bici sí, però...
No, fent cabrioles. Fent cabrioles. I anar amb bicicleta sí, és a dir, tirar muntanya amunt i fer una miqueta la cabra, sí, no?
Molt bé.
Llavors, clar, jo sóc més de ruta, per entendre's, no?
Sí.
M'agradaria saber si el joc aquest em pot agradar amb aquesta experiència que tinc de fer més ruta que no cabrioles.
Jo crec que no cal haver practicat mai la BMX ni cap altre esport per estar interessat en BMX The Game. Òbviament, si l'has practicat o el practiques, és probable que t'interessi i t'agradi inclús més el videojoc. Creiem que és un joc amb molta profunditat. Llavors, si per exemple tu vols aprendre a fer acrobàcies difícils o et vols endinsar a millorar i poder fer trucs esbojarrats, doncs ho pots fer si practiques, si li dediques hores, ja que tenim una corba d'aprenentatge que aquells jugadors que volen tenir més reptes i poder competir més amb si mateix o amb si mateixa i amb la comunitat, doncs ho puguin fer sense problemes.
Doncs ens ha parlat el David Garcia, que és COO, i el Lluís Castro, que és CMO. Ara buscaria el tema dels termes, però no us ho puc dir. El que sí que és segur és que són responsables de BMX The Game. Jo destaco d'aquest videojoc que estan desenvolupant la personalització, la roba del personatge, de la bicicleta, les peces del parc, les rampes, perquè tu pots crear els teus propis parcs, i ara estan treballant, em deien, amb la competició, els tornejos i els diferents modes de joc. Tu ho has estat jugant, Albert? Com ho has vist?
Doncs una cosa que m'ha molat és que al començar el videojoc et deixava escollir diferents opcions, torneig, ride, he triat la d'anar a fer doncs, cabrioles i tot això,
sí.
I podies escollir diferents escenaris, no? I la ciutat, doncs jo ja sabia que això passava a Barcelona i tot això, doncs veure el fòrum, no? Que és on ha sortit el part del fòrum i tot això, doncs m'ha fet gràcia, la veritat.
Està superbé, què et sembla, Eli?
Bé, jo he vist una estoneta també com jugava l'Albert i el mateix, és tan real, no?, que donen ganes d'agafar la bicicleta i posar-t'hi, no?, en aquestes rampes.
I aprendre els trucs, jo, sí. Saps? Sí, és el que tinc ganes, jo.
A més, saps que no et faràs mal, per tant, allò que no pots fer al carrer ho pots fer amb el joc.
Exacte. A més, per similaritat, hi ha grans jocs que han sigut molt populars en gent que no és aficionada a l'esport en concret, com poden ser els jocs de snowboard o els jocs del Tony Hawk, la saga del Tony Hawk de jocs de skate, que també una miqueta has de fer figures, has de fer cabrioles, pots personalitzar doncs, l'skate, les rodes, les suspensions, etc. Són jocs que han tingut molta popularitat entre un camp públic que veiem això i ens agrada i ho trobem excitant i es controla bé i pots fer coses i diverteix, encara que no estiguis posat dintre l'esport. La gran cosa és que, si, tal com ells diuen, sembla que són molt experts en el tema de BMX i volen fer un joc que, a part d'agradar a un públic com nosaltres, molt casual, que ens agrada anar pel fòrum i saltar per les escales, a un expert en BMX també li donarà molta xitxa, molta teca que li agradarà i la trobarà i que serà un gran atractiu per ells.
De fet, vull provar una cosa. Hi ha un moment que et diu, quan estàs pel fòrum, que pots agafar el transport públic per anar a una altra zona de Barcelona. És a dir, i ells també això ho diuen. Estem fent també un joc per conèixer Barcelona a nivell turístic. I mira, ara que estem com estem, és bona idea,
molt
també.
Molt bona opció.
Penso que si voleu ajudar doncs, a la indústria catalana, jo sempre penso, ajudem-los aconseguint aquest joc a través d'Steam. En aquests moments ells l'estan fent i l'estan acabant, l'any vinent sortirà, però els hi va molt bé, sobretot pels comentaris que podem deixar i que podem fer a través d'Steam. Doncs res, moltíssima sort.
Generació Digital.
Aquells que ens passem hores i hores davant l'ordinador per motius de feina, sabem que hi ha una eina que ens permet breus moments de procrastinació solitària davant del monitor. El joc del solitari, incorporat per defecte a principis dels anys 90 en un sistema operatiu com Windows, que apuntava sobretot al món empresarial. El solitari de Windows és possible que sigui un dels videojocs més jugats de la història.
Però què us semblaria si en lloc de jugar per passar l'estona en una avorrida presentació de PowerPoint d'un company, o en aquella tarda tonta en què saps que el cap no hi és, tinguéssiu un motiu més interessant com, per exemple, salvar el món d'una conspiració entre espies internacionals? Doncs precisament això és el que ens proposa The Solitaire Conspiracy de Bethel Games.
Amb Mike Bethel, que és un desenvolupador indie de cert renom, gràcies a jocs com Quarantine Circular o Thomas Was Alone, que es caracteritzen sobretot per una jugabilitat molt estudiada i una senzillesa gràfica que sovint doncs, sembla que enganya, que aquest joc doncs, és una miqueta una cosa tonteta, però que en realitat hi ha dintre grans dosis de storytelling amb elements aparentment tan senzills com els que es mostren en pantalla. A The Solitaire Conspiracy converteix el joc de cartes que funciona amb la mecànica del solitari que tots coneixem, eh? Moure cartes d'una pila a una altra, posant sempre la de menys valor a sobre de les de més valor, en una inspirada sèrie d'espionatge.
Have you ever seen a spy movie? You're in a Protego safe house, not far from your home, and once again...
I què porta aquest joc... El solitari, a part d'una història.
Doncs mira, per començar, el joc es juga amb una variant del solitari, anomenada Streets and Alley, que és diferent de la que tots tenim en ment, sobretot del solitari del Windows, que és una variant del solitari que s'anomena Klondike. Mm-hmm. Això vol dir que de jocs de solitari n'hi ha molts. Hi ha el Klondike, hi ha el Freecell, hi ha el Yukon, hi ha l'Spider... hi ha molts tipus de solitari i no només el que tots tenim una miqueta a la vista. Tot i això, jugar és molt fàcil. A més, seguint una miqueta doncs, amb l'ambientació d'espies, existeixen les figures de la J, la Q i la K, que són personatges especials, formen part d'equips diferents d'espies amb les seves pròpies habilitats. I jugar-los sobre les diverses piles de cartes pot fer que passin coses molt diferents, com per exemple que s'ordenin totes les cartes, que una carta passi d'una pila a l'altra, que totes desapareguin i vagin a altres llocs, etc. A més, doncs, has de superar diversos nivells per anar desbloquejant diversos modes de jocs, com podia ser el mode història, la campanya, el d'escaramussa, on esculls tu les cartes que jugues, o un mode contrarrellotge.
Déu-n'hi-do. Jo no sé, heu jugat vosaltres? Sou jugadors al solitari o no?
Jo ara fa temps que no m'hi poso, però sí que hi havia jugat, sí.
Albert? Jo mai he jugat.
Mai he jugat?
No.
Al solitari, no. Star, tu sí, no?
Jo me'l vaig acabar a la mili. Va ser molt decepcionant. Va ser la primera vegada que jugava.
Va, ho dius de veritat? Vas acabar-te? Jugar...
Sí, i amb els mandos al davant, eh? O sigui, amb el teniente coronel al davant.
Déu-n'hi-do.
Teniente coronel, eh? O sigui, és una cosa...
Sí.
I me'l vaig acabar allà i van quedar tots flipats, i jo el primer, perquè no entenia res.
Doncs ara que estem una miqueta parlant del solitari de Windows, realment jo el considero que és potser el primer videojoc casual de la història, perquè el qui va començar a jugar aquest videojoc eren oficinistes, que moltes vegades el primer cop que tenen un ordinador davant,
clar,
i que òbviament no estaven gens avassats ni a l'electrònica ni als videojocs, i escolta, anaven trobant allà aquells petits moments de distracció.
Sí,
la veritat és que jo crec que gairebé tots, excepte l'Albert García, sí, l'haurem jugat algun cop, o a l'escola, o a casa, o a la feina.
I se sap qui el va crear?
Doncs sí, el va crear en Westcherry, que era un intern de Microsoft, que l'any 88, i a més, com els motius que et porten a jugar al solitari per pur avorriment, va decidir crear aquest petit videojoc. Es basa en l'estil del solitari del Klondike, i recordeu aquesta mena d'escala invertida, que es veuen com les diverses fileres de cartes com una escala invertida, i el 1990 el mateix Bill Gates, que deia del videojoc que era una mica difícil de guanyar, va decidir incorporar-lo a la versió 3 del Windows i, bueno, com es diu una miqueta, a partir de llavors ja tot és història. Per cert, sabeu quin argument usaven a Microsoft per incloure, per justificar la inclusió del solitari en un producte com el Windows, que sobretot estava, acabaria en mans d'oficinistes i de treballadors d'arreu del món? Doncs mireu, el mateix Wes Cherry ens ho explica.
In the mid to late 90s was just when people started really getting computers in their home. Microsoft officially said that Solitaire was there to...
A començaments i mitjans dels anys 90 va ser quan les persones van començar realment a tenir ordinadors a les cases. Microsoft oficialment deia que el solitari servia per ensenyar a fer servir el ratolí, però realment només era una cosa divertida per passar l'estona.
Una altra cosa que Cherry explica en aquest vídeo on l'entrevisten, que l'he tret del canal de YouTube Great Big Story, que a més us recomano perquè té moltes petites peces molt curtetes sobre temes de videojoc i altres curiositats, doncs és que ell va voler incloure una funció molt especial.
Prems una tecla especial i de sobte apareix una imatge d'una fulla de càlcul i així sembla que estiguis fent feina de veritat. Però Microsoft me la va fer treure.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui trobem jocs de solitari per tots els sistemes, però si voleu convertir-vos en això, en el cap d'espies i jugar al The Solitary Conspiracy, el teniu a la botiga d'Steam per Windows i Mac per 8 euros i crec que surt, va sortir ahir o avui.
6 d'octubre.
6 d'octubre, ha sortit aquesta setmana. Sí, sí. Doncs mira, dona joc al solitari, més del que ens imaginem. Has portat cartes, també, tu, aquí per aquí?
Sí.
Després
sí,
farem
sí.
Fotografies fent el solitari.
Vinga.
D'acord.
Generació Digital, un programa 100% lliure de caixes de loot, pay to win i microtransaccions.
Així, ràpidament, alguns videojocs que apareixen avui o demà ho han sortit també aquests darrers dies, com aquest del solitari. Aquest és el so d'un videojoc que apareix avui per Xbox, per PlayStation i per PC. Es diu Ride 4. És un videojoc de motos que vol ser un joc pels amants de les màquines de dues rodes. Allò típic, no? El clima, dia i nit, diferents modes de joc. Una cosa que m'ha sorprès és que també apareixerà per la PlayStation 5. I mira, m'ha fet pensar una cosa que comentava l'Ester l'altre dia a Telegram, que deia, escolta'm, ho veieu que es parla més de la màquina que de jocs. És així, no, Star?
Sí, 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 perquè mira, aquests dies que han sortit aquests vídeos que els sortien com la desmuntaven, que si deien que tenia refrigeració per metall líquid i aquestes coses, i tots, oh, que gran, que bonica, que cuca, tal, veient les tripes, veient... Però bé, i el joc?
Sí, sí.
Saps? O sigui, com es juga, com funciona, com ho veiem, visualment com serà. Això és ara importa el de menys.
Yeah. Ara és la màquina, eh?
Sí, és una mica com vendre't l'envoltori, no? El llibre per la coberta.
Sí, com veus això, Alberto?
Doncs estic bastant a favor i d'acord amb el que dieu, perquè hem vist molt la consola, l'hem vist a desmuntar aquesta setmana.
Sí, és veritat, eh? Sí.
La desmuntàvem peça a peça, però encara no els
però jocs... ho feien de forma oficial.
Sí, sempre sí, sí. És una tradició dintre de Sony.
Què m'estàs dient? Sí.
Si més és l'enginyer cap que la dissenya. M'encanta perquè és una persona que mai surt, és el senyor Otori, i és fantàstic com... poc a poc la va desmuntant, mireu el vídeo perquè és impressionant.
Clar, ell sap perfectament on està i com s'ha de treure, perquè ho ha fet ell, no?
Albert García ha fet un comentari a Twitter molt interessant respecte a com aquest senyor desmunta la... Explica el tu, Albert García, perquè m'ha agradat moltíssim.
No, és que hi ha un moment en el vídeo que vaig aturar la imatge i dic, no pot ser, és que se la mira amb un carinyo que vaig posar un tuit dient... Estigues amb una persona que et mira com aquest home mira la PlayStation.
La definició de l'amor, eh?
Sí, sí, sí. Per cert, un altre joc que ha sortit i que m'ha interessat molt. De fet, aquest és el tràiler. És un joc que no sé si teniu controlat. Es diu I am dead. Estic mort. Me l'he comprat. És la primera vegada que em compro un joc abans que aparegui. És a dir, no en Early Access, sinó allò típic que fas la compra o la reserva. Està distribuït per Annapurna. Annapurna és una distribuïdora força important, que normalment sí. Els jocs són...
Sí, sí, són els d'Edith Finch, per exemple.
Exacte.
I són jocs molt, molt potents i molt diferents.
Doncs mira, aquest és que em va agradar molt la història. És molt curiós perquè vaig llegir una entrevista que li feien a l'autor del joc i un dia li van fer una ressonància magnètica. Us han fet alguna vegada que entres a aquell lloc i...
En aquell túnel.
Exacte, sí. No? Sí. Que et fa com unes fotografies que van... Que en el fons van cap a capa, el teu cos va cap a capa i tu després pots mirar qualsevol capa del teu cos. I ell va dir, mira, això m'agradaria fer un videojoc i que els objectes que hi hagi en el videojoc els puguis agafar i veure per dins capa a capa. Bé, és que ho ha portat fins al límit que només heu de veure el tràiler, perquè la veritat és que és un joc que penso que és molt interessant. I també juguen amb un personatge que és mort, i el tractament d'aquesta persona que és morta també és força interessant si ho juguen els nens, i vaig dir, aquest joc l'he de provar. Com que ha sortit avui, encara no he tingut temps de jugar-lo, us ho explicaré què tal.
Sí, jo ara l'estava buscant per veure com era, perquè no n'he sentit a parlar, tot i que la productora és molt potent, i visualment és molt diferent de tot el que han fet, és com molt més colorista.
Sí, molt més Nintendo, perquè de fet ha sortit per Switch.
Per Switch, sí.
I per Mac, i per PC, i Steam, exacte. I no sé, us explicaré una miqueta què tal, quina és la meva experiència amb aquest joc.
Generació Digital, més enllà d'impostors i tripulants.
Potser deixem aquesta sonoritat. Us sona?
Sembla el programa aquell del Sobera.
Okay. Del milionari, no?
No sé, és que he mirat tant Among Us a través de Twitch, que ja forma part del meu imaginari sonor. Among Us és un videojoc grupal que tothom està jugant això a Twitch. És un joc social on hi ha uns impostors que intenten passar desapercebuts. Per què l'èxit d'aquest videojoc? Durarà molt? Doncs mira, ens ho explica la Gina Tost.
Hola, murillistes i equip GD, arrenquem temporada. I contra tot pronòstic, el joc de moda ja no és Fortnite. De fet, no és ni Fall Guys. El nou joc de moda es diu Among Us. Un joc amb una història de desenvolupament una mica curiosa, perquè va sortir el 2018, però és ara quan comença a triomfar. Per descobrir el perquè d'aquest fenomen, hem parlat amb el periodista Joan Albert Ros.
El que us diran els que hi entenen és que sobretot hi han contribuït molt els youtubers que han compartit els seus directes jugant amb aquest joc. Jo crec que Among Us ha cavalcat la onada del confinament. És a dir, si recordeu aquests dies en què vam estar tancats a casa, reclosos, i havíem de socialitzar d'alguna forma que no és l'usual a través d'aplicacions com House Party i similars, doncs això és el que també va passar just abans que es fes excepcionalment popular amb els youtubers.
Tot això està molt bé, però necessitava un punt de vista d'algú super experimentat amb moltes hores de volada. I aquesta ha sigut la youtuber i streamer del País Valencià, Miss Tacles. Ella ens ha explicat per què és tan divertit.
Personalment, és un joc que m'ha enganxat des de la primera partida i trobo que el que més m'agrada és que t'enganya el joc. Ja de començament t'enganya, perquè sembla un joc molt, molt, molt senzill, però és un drama complicadíssim. Tens que investigar, però millor que l'inspector Gadget. Tens que tindre una memòria increïble. La sensació de persecució. Et trobes cadàvers. Això són moments traumàtics. I això, tot això, siguent tripulant. Si eres impostor o impostora, ja pots ser bo, però boníssim, saps, fingint, que jo sóc fatal. I és una cosa que m'encanta. A més, si ahir hi afegixes que pots jugar en amics i tal, i col·legues i penya que ja coneixes, i ahir vas identificant les veus, t'ajuda també a conèixer, saps, si són bons mentint i tal. A mi la veritat és que això m'ha encantat, la veritat.
Ara bé, realment és l'Among Us el joc per tota la vida o és només una flor d'estiu?
Sonaria molt ingènua si diguera que l'Among Us ha vingut per a quedar-se per a sempre, perquè ni sóc adivina i sóc conscient de les modes que van i venen, i això sembla que ara està en un moment molt alt de la seva moda, del seu pic més alt, val? Però sí que és veritat que és un joc que, per la dinàmica que té, i que no és un joc que em sembla a mi massa repetitiu en el sentit que et puga avorrir, trobo que l'Among Us ha vingut per a quedar-se durant un temps i espero que llarguíssim.
Ara que sabem que els seus desenvolupadors han decidit cancel·lar la segona part d'Among Us i refer-lo, afegir-hi noves funcionalitats, estaria bé que ens diguessin també que hi incorporaran un xat de veu, perquè que no hi hagi un xat de veu integrat a Among Us és una cosa que es troba a faltar. Jo crec que encara continuarem jugant a Among Us una bona temporada i que continuarà sent un fenomen.
L'Among Us el teniu gratis amb anuncis per iOS i Android i a 4 euros a PC. Molt bon preu. I si juguéssim tots junts, Murillo, Eli, Francesc, qui ho faria millor? Qui mentiria millor? Jo crec que l'Eli. I el que mentiria pitjor i que se li notaria moltíssim, el Murillo. Hi esteu d'acord?
A veure, primer et preguntem a l'Eli. Eli, com després d'aquest comentari de la Gina?
Molt malament, amb aquesta cara d'innocent i de bona persona que tinc. Però què vol dir això?
Jo penso que la Gina té tota la raó.
No.
Sí. Sobretot amb el que fa referència a l'Albert.
Sí, sí. Jo amb això, mira, ja m'ha fet pensar He jugat a cartes amb la meva família i sóc molt de cara de pòquer, eh? Vull dir que...
Al final vés a saber si seria al revés,
No ho sé, no ho sé. Bé, de fet, ella ens ho diu, l'Albert l'altre dia ens va comentant de jugar aquest joc junts.
Sí, perquè jo penso que un dels èxits és molt fàcil de jugar. Sí? El descarregues al mòbil i és que és com molt... És tan fàcil, per mi és el tema aquest. Per cert, estic mirant ara mateix a Twitch i sí, està entre els més vistos, ara mateix estan veient-lo quan estem gravant el programa.
Sí?
95.200 persones ara mateix estan veient el videojoc i...
Déu-n'hi-do.
És com, pensava que t'estaven escoltant 95.000 persones.
Sí.
M'havia fet il·lusions.
Mai se sap, eh? Jo crec que ha sigut el moment àlgid aquest que la Gina ha dit que la Eli seria la que millor mentiria. Ha sigut aquest moment...
Sí, sí. Tothom a casa, així.
Sí, sí. El segon d'or d'audiència, no? El segon d'or. Doncs jo crec que la Gina té molta raó en una cosa, que és una de les bases de l'èxit d'Among Us, sobretot ara, és un joc que ja porta temps, i ara mateix la pandèmia ens fa tots... busquem jocs per jugar, estem fora de contacte dels nostres amics i del nostre grup habitual, i aquells jocs que ens possibiliten, doncs de forma fàcil, com deia el García, perquè és un joc molt fàcil, comunicar, jugar i compartir uns moments junts amb el nostre grup habitual, que això a vegades els jocs en línia doncs no et permeten jugar amb qui vols, sinó et seleccionen, et posen servidors, etc, sinó que et permet jugar amb el qui tu vols i fer grupets, clar, és un despiporre.
I això que comentava comentava el Jan de que no tingui el xat, això, o sigui, com et comuniques tu?
Sí, jo el vaig provar l'altre dia per mòbils, que és on l'estat jugant, i el xat és de text. Per tant, has d'escriure en text.
D'acord.
Llavors, els famosos streamers i youtubers el que fan és amb Discord, fan la part de la veu.
D'acord, o sigui, no forma part del joc, això,
Sí, sí, sí.
Jo no ho sabia.
Deixeu-me que us expliqui una imatge que vaig veure fa un parell de setmanes en una terrassa. Hi havia com un grup de 6-7 nois i noies, adolescents, i estaven tots amb el mòbil, que no és una cosa que sigui extraordinària, però el mòbil en horitzontal, tot el grup aquell, i amb una tensió brutal... amb la pantalla gairebé als ulls. Ja. Estaven tots jugant a l'Among Us en local, entre els 6, i sí, era evident que estaven jugant aquest videojoc.
Doncs intentem organitzar una partida i jo què sé, ja l'enregistrarem o explicarem quin ha estat el resultat.
Sortirem de dubtes.
Sí, moltíssimes gràcies Gina Tosh, Jean Albert Ros i Mistacles per doncs, aquesta informació sobre aquest videojoc.
Generació Digital.
I ara, quan estem a la recta final del programa, va, i l'Star ens vol parlar una mica de religió, oi?
Aquí, pujant el nivell. Ja que tots estem contents, doncs mira. No, però està bé, està bé. No és només de Nostre Senyor, és una cosa que té relació i té molta relació amb internet. Mira,
a
veure, encara que seguim parlant de noves tecnologies i de coses 2.0, no sé si t'has donat compte, que poses televisió i encara parlen. Noves tecnologies, les coses 2.0. Bé. Això sobretot quan portem coses que són normals del dia a dia a l'entorn virtual. Si tu agafes una cosa que és normal per tu, la poses a internet, llavors agafa un caire així com una miqueta de friki, com una miqueta molt important, una cosa molt curiosa.
Exacte,
no?
Sí.
Jo, mira, avui us porto un concepte sovint tan allunyat de la modernitat com és el que dèiem la religió, i que, pel que sembla, també es tenia que posar al dia virtualment parlant. Mira, la cosa ve que a final dels anys 90 se'ns va plantar així com a consciència col·lectiva que la santa patrona dels informàtics i, per extensió, la santa patrona d'internet seria Santa Tecla, que també és la patrona de Tarragona,
Sí, sí, sí.
Que fins llavors Santa Tecla s'entenia que era la patrona de les mecanògrafes per l'evident correlació de conceptes de màquina d'escriure, sí. Tecles, Santa Tecla. No és que la senyora aquesta treballés en una oficina picant
cartes, d'acord.
Sí, va ser per això. Però ara estem al 2020 i ara s'apropa una ciberpuncada guapa, però molt guapa, mira. El cas és que el Carlo Acutis, un noi nascut el 1991 a Londres, i el pobre es va morir a Monza, en Itàlia, el 12 d'octubre del 2006 de leucèmia. 16 anys només. O sigui, el pobre només tenia 16 anys. Era jovenet, però va tindre temps per fer una base de dades i diversos programaris sobre temes de fe de la religió cristiana, a més d'una pàgina web dedicada a miracles eucarístics. Tu volies saber un miracle en concret, anaves allà, buscar, search, pom, i et sortia.
Ah, molt bé, era un Google de...
Sí, un Google de miracles, així. I sona una miqueta friki, però es veu que la gent molt cristiana i que li gustava, que li agradava internet, doncs, els va agradar. Va agradar, i llavors va fer que Carlos estigués una miqueta ben considerat, bé. Per coses de la vida, o de coses de la mort en aquest cas, el 2013, 7 anys després de que el Carlo pobre doncs, fos enterrat, van treure les seves despulles i es van trobar que el seu cos es conservava pràcticament incorrupte.
Què m'estàs dient?
O sigui, una cosa que dius... Perdó? vull entendre que en casos així el que va fer l'Església és una cosa normal per l'Església, jo ho veig una miqueta estranya. Em refereixo que van fer una tournée mundial amb relíquies i parts de la roba i peces, diguéssim, d'aquest pobre noi, rotllo una exposició museística a nivell internacional. La qüestió és que aquesta exposició va arribar, atenció, a la capella de Nossa Senhora Aparição del Brasil. Molt de la Nostra Senyora de l'Aparició al Brasil. Recordem que aquest senyor, aquest pobre noi, el Marco, estava enterrat a Assís, a Itàlia, Si agafeu Google Maps, Itàlia-Brasil, hi ha un bon tros.
Sí, tant.
Doncs resulta que allà, amb aquesta exposició, va anar a veure-la un nen brasiler, malalt d'una malaltia irreversible i incurable, i va tocar una de les relíquies del Carlo. Et confesso que no sé com va això. Vull dir, no sé si vas a un museu i pots tocar-ho tot o com va això.
No ho sé.
La cosa és que aquest noi brasiler es va curar. Miraculosament es va curar. I sí, l'Església diu que és un miracle, perquè no havia manera i tal, bueno, coses de l'Església. Bé, vist això, després de passar els tràmits, que també suposo que s'han de passar, que l'Església porta en aquest cas, sí. Van fer que el Carlo el van declarar venerable el juliol de 2018. Venerable és com una espècie de sant sense ser sant.
D'acord.
És com un sant de segona B.
Porta la L.
Porta la L,
o la S. Exacte. La S, de, un quadrat verd amb la S.
I ja resulta que ara, si no és avui, demà o demà passat, 10 d'octubre 2020, sí. Dos dies abans de que es compleixi el 14è aniversari de la mort del pobre Carlo,
sí.
El beatificaran.
El fan sant,
El faran sant. Uh-huh. El papa Francesc, en directe, el farà sant.
Ah, hosti.
I podrem... el podrem veure en stream.
Què m'estàs dient?
En rigorós directe.
A Twitch? O...
A la pàgina de Vatican.com.
D'acord, molt bé.
Mira, de la mateixa manera que ja també us ho recomano molt, la webcam que enfoca la tomba del Sant Pare, dels anteriors Sant Pares,
sí.
Hi ha una webcam, doncs, cada 5 segons se va actualitzant.
Tu hi vas,
Sí, jo t'ho juro, hi vaig.
Però veus tota l'estona el mateix, no?
No, que passen coses.
Ah, passen coses. Miracles.
No, un senyor corrents, veus que s'apropen, com que són fotos, jo me munto la meva pel·lícula, saps? Un paio corrents, ai, que s'aixeca, no s'aixeca, saps? Doncs no, aquí no, aquí serà el papa francès, doncs tot simpàtic ell, doncs fent sant a aquest noi. La cosa és, quin és el següent pas? El següent pas, nois i noies, és fer-lo patró oficial d'internet. Perquè com que era un programador, o almenys era un usuari que feia pàgines web, doncs home, sí, sincerament, tenim que reconèixer que més relació que la pobra Santa Tecla sí que en té.
Ja, sí, potser una miqueta
més. Una mica més, no?
Això ho dius tu, Tot això ho fas aquest anunci?
No? Que diuen que sí, que el següent pas... O sigui, primer,
ho dius de veritat,
Ho dic de veritat, o sigui, per fer el sant d'internet fa falta un sant.
Clar.
Però i com va això? Que em treus un i em poses un altre així perquè
no, sí? Perquè aquest el van posar allò de... Necessitem un sant. El que et deia al principi d'internet...
Li va tocar.
Que tot s'ha de fer, igual que hi ha els sants dels conductors, i que jo recordi a l'època de Jesús no havia cotxes. Home, hi havia gent que anava en carromatos.
Amb burro.
No? Amb burros, però clar, no és el mateix... Veterinaris no sé si n'hi havien, dentistes no ho sé, no ho sé.
Pensa que això de Santa Tecla deu ser més una cosa de la Conferència Episcopal Espanyola, perquè Tecla, però el Santa Keyboard, a nivell internacional, sí, amb l'anglès això no quadra. Llavors suposo que amb aquest noi sí que ho poden internacionalitzar una mica. Jo crec que el següent pas d'aquí, entre les webcams de les tombes dels papes i el sant que fotia cap a pàgines web, Dan Brown ja t'està traient 6 novel·les més del Landon, aquí.
Però segur, Segur.
No. Què podem treure d'aquest cas?
Mira, el que podem treure és una cosa que fa una miqueta de riure, amb perdó, ara una miqueta de serietat, i també una miqueta de por. A veure, posem-se el cas. Ara posem que qualsevol de nosaltres, vale, fills porucs de Déu, fem un joc de vídeo de temàtica cristiana. O fem una pàgina web, o fem qualsevol cosa així, vale? Fem qualsevol cosa a internet relacionada amb la religió cristiana. Ens morim, Déu vulgui que sigui aquí de molts anys,
Sí.
Que per coses de que passen, que obrin la tomba i es trobin que estem una miqueta incorruptes. Que podria passar,
Vale. Sí.
Que vingui en aquell moment un nen brasileny corrents i ens toqui el peu. I que aquest nen brasileny que corre molt i que està malaltó, resulti que estigui malalt. I que resulti que es curi. Doncs no us estranyi que ens batifiquin i que la resta que estiguem, o que estigueu, i no vull dir res, que estigueu vius, ho puguem veure en directe per Twitch. Oh. Oi que seria maco?
Oi, sí.
Maquíssim.
T'imagines ell i fent-te santa?
Oi, m'encantaria.
I jo veient-lo tots per internet allà en directe. Jo aquesta la coneixia,
Per cert, l'altre dia que, mira, m'has fet recordar que van sortir unes imatges d'un sarcòfag d'Egipte.
Sí, que n'han trobat 20 o 30, no?
Sí, sí, que els obrien...
No, 250, 200 n'han trobat.
Però els obrien en directe, també, per televisió.
2020, xato, ja, però clar, dutxa al riu. Ja.
Però tu no et venia al cap el tema de aquí sortirà alguna cosa i tots moriran?
Però bueno, si ja estem en procés, Albert. Ja, si sí, vés a saber sí, si ja. Això ja... Vull dir que amb el que tenim a sobre, ja no ve d'aquí una maledicció egípcia.
Avui ho llegia, el Lac Ness, el Laonès, han trobat, ha passat un vaixell i diu que ha trobat una figura de 10, de 20 metres de llarg i ells estan dient que sigui un kaiju, que sigui un Godzilla.
També?
Sí, estem al 2020, xato.
Ja, sí, sí, aquí està passant
a
tot.
Tot això només pot anar cap a dalt. Ja. Tot això només ho podem remuntar.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, ha estat molt interessant, eh?
Ja, estarem al tanto, estarem al tanto de la pàgina del Vaticano i a veure què diu el Sant Pare.
I el que vam fer va ser avançar el grup de Telegram com cada setmana, Eli, els continguts del programa i vam demanar als oients si tenien alguna cosa a dir i els oients sempre tenen coses a dir.
Sempre, sempre. Mira, pel que fa al FIFA, en Roger Valdomar, que segueix amb la seva lluita perquè els videojocs es puguin jugar en català, directament ens va enviar l'enllaç per signar i que el FIFA es pugui jugar també en català. Uh-huh. Així que el grup de Telegram, qui vulgui, té l'enllaç per poder signar.
I que el Ricard Torquemada o qui sigui faci els partits també.
Seria perfecte.
Clar. El que passa que ara amb l'Espanyol a segona i tal com estan els equips catalans, ja. Saps? L'aniria bé com a repulsiu, eh? Això sí, és
exacte,
veritat, però...
Exacte. Bé, no ho sé. Què
això
més?
De Santa Tecla ha generat molts comentaris. La Laura diu que li hem donat un disgust amb això que acabes d'explicar. Ens amplia el seu coneixement santoral, diem-nos que la patrona dels electrònics, o el patró dels electrònics i per extensió de Telecos, és Santa Candelària.
Que abans era dels lampistes.
Ah, sí?
Ah, mira.
Sí, ho sé perquè Candelària era la patrona... Sí, una de les patrones també de Valls, que és d'una àvia, ma mare.
Molt
i
bé.
Clar, que Candelària també per l'espelma, la llum, la bombeta, la pixista.
Molt bé, molt
interessant.
Bé.
L'Ed Cavaller, què ens deia?
Diu que no en tenia ni idea, que el patró dels informàtics fos Santa Tecla.
I l'ha fet gràcia,
per tant, clar. Per tant, diu, doncs molt bé, em quedo igual.
Clar, és que la primera vegada que ho reps, dius, ai, quina gràcia.
Quina gràcia.
Sí, sí, sí. I això no la canviaria mai, eh?
No. Doncs el Serafí Lliteres ens amplia una informació també perquè diu que facin patró a Ramon Llull i ens comparteix un article del diari Ara on explica que el 2001 els enginyers informàtics es veu que van declarar a Ramon Llull ells mateixos oficialment el seu patró i això ho feien en reconeixement de les seves aportacions primerenques en el camp que es coneixeria com la lògica computacional. Per
molt
tant, per ells, pels enginyers informàtics, ell és el seu patró, el Ramon
Llull. La lògica de que sigui patró, quin és?
Doncs,
vull dir, ets el meu sant, ets
reconeixent els seus mèrits, no?
Bueno, sí, val.
Sí, no? No sé, si ho ha de ser algú, com a mínim que tingui algun mèrit d'alguna cosa al respecte, no?
Una abraçada, és el nostre but aquí.
Almenys és un sant que té quòrum en el seu col·lectiu, no l'han escollit des de fora, i a partir d'ara serà aquest sant, no l'has escollit tu, no?
Sí,
té un sentit.
És democràtic, almenys, i tant.
També ha parlat el Jordi Borràs.
Sí, que deia que ell pensava que no era pas oficial, però que estava com acceptat el de Ramon Llull, eh? I almenys que, doncs, que ara ho coneixen, però que... La primera notícia que fos del 2001, que es pensava. Pensava que, bueno, que això era una, suposo que una llegenda urbana o alguna cosa així, no?
I el Felip?
I el Felip, doncs, que es pensava que el Santa Tecla era la patrona dels internautes. Aquí cadascú tenia la seva versió de la història.
Sí. És que no està clar, realment, això ho han de... No sé, ho han de clarificar.
Avui, ara que el Sant Pare doncs ara ho arregla tot, pim-pam.
Molt bé. I què més, Eli?
Doncs mira, una curiositat per acabar. El K4 ens indica que aquesta setmana Instagram ha fet 10 anys, ha estat l'aniversari, i que la foto amb més likes del món és la foto d'un ou.
Sí, sí.
Mira que n'hi ha fotos, eh?
Recordo que això es va parlar moltíssim.
Sí.
Però aquí no tinc ganes gens de parlar d'un ou i dels likes. És una cosa que sempre m'ha fet molta mandra.
Ja.
Per cert, abans d'acabar, ha començat per televisió el Top Gamers, aquest programa com a operació triunfo de videojocs i de gent que ara està doncs, aprenent, no? En teoria, a jugar al Fortnite i tal. L'heu vist, Albert?
Jo no.
Sí, sí.
No.
Qui ha dit que sí? L'Star?
Jo aquí.
I què tal? Què t'ha semblat? Així...
Curiós, no? Sí. És curiós. Ja donarà que parlar i en parlarem.
En parlarem, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, jo també estic d'acord. Jo l'estic seguint a través de la Gemma Manzanero, que per cert està col·laborant, sí. I també la Anna Oliveres, que sí, també hem tingut aquí al Generació Digital. Seguirem atentament aquest programa perquè, evidentment, hi ha molts calés perquè tiri endavant. Eli, Francesc, Albert Estart des de Tarragona, moltes gràcies per participar en aquesta edició d'avui i molt bon cap de setmana.
Igualment.
Bon programa.
El control tècnic, Matilde Seoane, i en Francesc Xavier Espel a Tarragona. L'assessorament lingüístic, l'Anna Llobet, que també és important. Per cert, pots seguir-nos al Telegram, a Twitter, a Facebook, a Twitch, a Instagram, a icap.cat/gd, pels podcasts de Spotify i també per YouTube. Oients, que passeu un molt bon cap de setmana i que tingueu temps per jugar a videojocs. Estem molt contents d'arribar una temporada més, la 19a, amb el Generació Digital. Aquesta setmana marxem amb la música de Democracy 4, un simulador de política que crec que n'hem parlat alguna vegada d'aquesta nissaga, que ha aparegut aquesta setmana. Així doncs, adéu-siau.